Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest divendres 17 de gener. Avui comencem el repàs a l'actualitat local parlant de les festes majors de la Candelera, perquè enguany incorporaran diverses novetats, això sí, sense renunciar a la tradició. Com dèiem, les festes de la Candelera 2014 enguany incorporaran diverses novetats. Tot i que els actes previs començaran el divendres 24 i dissabte 25 amb l'obra de teatre del grup escènic de la Societat, el retaule del flautista, i amb el concert de la banda de la Cala el diumenge 26, les festes majors tindran lloc del 31 de gener, l'1, el 2, el 3 i el 4 de febrer. Si seguim la programació, el divendres 31 serà el dia del pregó. Aquesta Candelera serà a càrrec de Josep Martí, fill de la Cala i actual secretari de Comunicació de Presidència de la Generalitat de Catalunya. I després, enguany, hi haurà un monòleg a càrrec de Toni Muc i Eva Cabezas. El preu és de 10 euros. I a continuació, festa de DJs. El dissabte a la nit, la protagonista serà també la música al pavelló. La nit començarà amb una orquestra i continuarà amb el grup del territori de les Terres de l'Ebre que fa música ska en català, els Shake. El seguirà el grup de versions de música dels 80 i 90, els Pachucos, i tancaran la nit els DJs Mireia de Gràcia i Ferran La Puerta. A més, el dilluns dia 3, com a novetat, hi haurà una degustació de tonyina roja amb el suport del grup Balfegó amb música en viu. El dimarts 4 arriba una altra novetat, i és que recupera el suquet Calero, en aquest cas serà a la plaça Nova. Així, arribarà a la 32a edició. A més, es passa el ball de la darrera coca el mateix dia, el mateix dimarts al matí. Escoltem a la regidora de festes de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Eva de l'Amo.
La novetat més interessant pot ser per esta, d'esta Candelera, a més també seria que se recupera el suquet Calero. Creiem que és algo que la gent estirà molt, té moltes ganes de tornar a gaudir del suquet Calero. Sabem que és una tradició de molts anys i bé, aquest any hem volgut recuperar-ho, hem ficat-lo als mitjans i bé, això sí, hi haurà alguns canvis i que serà la ubicació del suquet Calero i l'horari. Aquest any hem pensat que seria dient passar-ho al matí, serà 11:30-12, els horaris exactes ja els informarem, però pues, serà pel matí a la plaça Nova.
Una altra de les novetats d'aquesta Candelera serà que no es realitzaran els dinars al pavelló, sinó que des de la regidoria de festes i amb la col·laboració del sector de la restauració local s'elaboraran uns menús de Candelera. D'aquesta manera, des de festes es fa una aposta per dinamitzar la restauració al municipi. I en l'àmbit territorial, la constructora ACS afirma que el Castor es posarà en marxa enguany. L'empresa ACS de Florentino Pérez ho té clar. El magatzem de gas Castor es posarà en funcionament aquest 2014. La constructora, que té el 66,6% d'Escal UGS, així ho ha notificat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. ACS espera que, després dels estudis tècnics en curs i l'auditoria tècnica i comptable ja lliurada al Ministeri d'Indústria, els problemes amb l'emmagatzematge subterrani de Castor quedin solucionats i la infraestructura pugui entrar en operació al llarg d'aquest any. Aquestes consideracions a ACS apareixen recollides en la informació remesa per l'empresa en resposta a un requeriment de la Comissió del Nacional del Mercat de Valors, on també s'indica que en el moment en el qual el projecte Castor va aconseguir un grau substancial d'avanç, ACS va iniciar processos de negociació per la venda total de la seva participació en el complex. D'altra banda, tenim a Alcanar, que rep la notícia amb sorpresa i indignació. Els plans de la constructora ACS van ser rebuts ahir amb sorpresa, com diem, i indignació a l'epicentre de l'oposició catalana al magatzem subterrani de gas natural. Tant l'Ajuntament com la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia consideren una burla l'anunci d'aquesta empresa, tenint en compte que el ministre el Ministeri d'Indústria va aturar oficialment l'activitat del magatzem el 26 de setembre, de forma indefinida, fins que es determinessin les causes exactes dels prop de 600 terratrèmols registrats a la zona i es garantís la seguretat. De fet, el Ministeri ha insistit en els darrers mesos que no permetrà que es posi en marxa la infraestructura si no es garanteix el 100% de la seguretat. Els ajuntaments de la zona afectats pels sismes, així com els parlaments català i valencià, han demanat formalment el tancament i desmantellament del projecte. La plataforma en defensa de les Terres del Sénia, per la seva part, recorda a l'empresa de Florentino Pérez que el Castor ja no disposa de la concessió per poder operar, però la plataforma creu que en la línia de l'apuntat per l'ACS la voluntat és reprendre l'activitat en un futur, fet contra el qual lluitaran amb totes les forces. I a continuació anem a la capital del Baix Ebre, a Tortosa, perquè reforma amb recursos propis 5 carrers de Remolins. L'Ajuntament de Tortosa ha iniciat els treballs d'urbanització del carrer David Ferrando i de pavimentació i millora dels carrers Rasquera, Sol, Jaume Tió i Pintor Casanova. Es tracta de vials situats a tot el barri de Remolins, amb importants deficiències en el ferm, que ocupen una superfície aproximada de 4.000 metres quadrats. En el cas del carrer David Ferrando, inclou l'ampliació de voreres, la instal·lació de col·lector d'aigües pluvials i la preinstal·lació de fibra òptica fins a arribar a la comissaria de policia local situada a la propera plaça Immaculada. Als altres 4 carrers es faran treballs per retirar el ferm en mal estat i pavimentar el sòl amb conglomerat asfàltic. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, i el regidor de serveis i del barri de Remolins, Domingo Tomàs, van presentar ahir al matí aquesta actuació. I continuem parlant d'obres i en aquest cas passem del Baix Ebre al Montsià perquè Amposta també millora els carrers Pelai, Covadonga i Ataulf del nucli antic. L'Ajuntament d'Amposta ha iniciat les obres de millora de 3 carrers del seu casc antic per renovar-ne la pavimentació i la xarxa de pluvials, clavegram i enllumenat. Les obres de rehabilitació als carrers Pelai, Covadonga i Ataulf, que ja s'estan realitzant, permetran una millora integral de les 3 vies properes al castell d'Amposta en ple nucli antic i també dels accessos al carrer del Fossat, un espai catalogat com a bé cultural d'interès local. El projecte, amb una inversió de 138.583 euros, consisteix en l'urbanització dels 3 carrers com a vies de prioritat invertida, de manera que tots els paviments, que fins ara eren desiguals, estaran a un mateix nivell i es permetrà la circulació de vehicles. I especial de Catalunya Ràdio sobre la Guerra Civil des de la Fatarella. El programa de Catalunya Ràdio, El Cafè de la República, presentat per Joan Barril, s'emetrà avui des de la Fatarella amb motiu de l'emissió del programa 1500 dedicat a la memòria històrica. L'informatiu nocturn de Catalunya Ràdio s'obrirà al públic que podrà assistir a l'espai que començarà a les 9 del vespre al casal d'aquest municipi de la Terra Alta, un dels escenaris de la Batalla de l'Ebre. En aquest especial sobre memòria històrica, Joan Barril i l'equip del Cafè de la República aprofundiran en la retirada republicana de la Batalla de l'Ebre 75 anys després i també recordaran els fets de la Fatarella. Participaran al programa Josep Sánchez Cervelló, professor d'Història de la Universitat Rovira i Virgili, Joan Sambró, membre de l'associació Lo Riu, i Maria Jesús Ardèvol, periodista. I tornem a Tortosa perquè el musical Mamma Mia ha venut el 60% de les entrades. En poc més d'una setmana, l'espectacle musical Mamma Mia ha venut el 60% de les entrades a la venda de les actuacions previstes per al dissabte 1 de febrer a les 8:30 i diumenge 2 de febrer a les 6:30 al Teatre Auditori Felip Pedrell. La companyia teatral local Tortosa Arts Teatrals ha produït el mític musical amb les cançons d'ABBA amb l'equip d'actors i actrius que l'any passat van representar el Hamlet a la Festa del Renaixement. Fins avui, les entrades es poden adquirir a 5 euros a les taquilles de l'Escola Municipal de Teatre. Posteriorment, les entrades costaran 8 euros. I I finalment, la mortalitat a les carreteres de les Terres de l'Ebre es concentren a la Nacional 340 i en horari laboral. Els accidents de trànsit mortals a les carreteres de les Terres de l'Ebre tenen com a principal escenari la Nacional 340 i es concentren durant l'horari laboral. Així ho ha constatat el Servei Català de Trànsit en el seu balanç del 2013 al territori, període durant el qual s'han registrat 12 víctimes mortals a la carretera, una més que l'any anterior. Un increment que, segons el Servei Català de Trànsit, no taca l'evolució positiva global dels últims anys. Per contrarrestar el repunt, la Generalitat treballarà en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals a les empreses, però al mateix temps posarà en marxa del primer radar de tram a Catalunya, la Nacional 340, entre Amposta i Sant Carles de la Ràpita. I a continuació, és temps dels esports.
El primer equip de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar afronta aquest diumenge a la tarda la 17a jornada del Campionat de Lliga, última jornada de la primera volta de la competició, i els caleros ho fan des de la 15a posició, posició de descens compensat a un sol punt de les posicions de descens directe. Els caleros no ho tindran fàcil davant, tindran com a rival el Deltebre, quart a la classificació amb 31 punts i equip menys golejat de la categoria amb diferència. Amb tot, els caleros estan acostumats a fer un futbol de jugar a la pilota i el Deltebre és un d'aquests equips. Normalment els caleros es creixen davant dels millors equips de la categoria i mostres en tenim aquesta mateixa temporada. Narcís Labòria, entrenador de l'equip, ha advertit de la dificultat del rival, sobretot en les posicions davanteres. Narcís Labòria.
Home, el Deltebre, en principi, davant, de mig del camp per avant, doncs tenen gent bastant veterana, amb molta experiència, saben el que fan i no els hi pots donar opció, no? Perquè aquesta gent no perdonen. Potser el més fluix que tenen és la defensa. Però,
i en tot bueno, i així són la menys golejada de la categoria.
Són els més fluixos, a veure, els més fluixos dins la gent que té dins el camp, no? Però, bueno, nosaltres no ens hem de preocupar tampoc de qui tenim davant. Nosaltres hem d'intentar, pues, bueno, tindre pilota nosaltres i fer pues, el que estem acostumats a fer i després, pues, bueno, cada vegada que jugues en un equip, pues, tothom vol guanyar i ells faran el possible per era que nosaltres no puguem fer el que volem i nosaltres ho hem de fer el mateix, no? Intentar que ells no ens creïn el perill que creen per bandes i per el centre, perquè tenen jugadors, ja et dic, que de molta qualitat, del mig del camp per avant, i, bueno, a veure si ens surten de les coses, que no és... S'ha demostrat que no hi ha cap equip que sigui moltíssim superior als altres, i, bueno, espero que aquesta setmana pues, la gent... Pues, continuïa igual els jugadors, que, bueno, que la mentalitat, jo trobo que els últims partits ha canviat una miqueta i no sortiran les coses.
Els caleros recuperaran per aquest partit a la presència d'Abraham, que no va jugar per expulsió la setmana passada. S'afrontarà també en millors condicions aquest partit Dani Jerez després de jugar uns minutets en la jornada anterior i també podria ser convocat pel partit Miquel després d'haver superat la lesió al colze que l'ha tingut apartat dels terrenys de joc els darrers mesos. Així, a partir de les 4 de la tarda, la Cala del Tebre, al camp de la Cala, la resta de la jornada és la següent. Morla Nova Atlètic, Corbera d'Ebre, Horta de Sant Joan, Pinell, Vilalba, Aldeana, La Sénia, Flix, Batea, Santa Bàrbara, Olímpic Mora d'Ebre, Alcanar B, Ulldecona, Remolins, Vitembé i Camarles, Sant Jaume d'Enveja. I ara és moment de repassar els compromisos dels equips de futbol base de l'Ametlla de Mar. Així, el juvenil de l'Ametlla de Mar rebrà aquí a casa aquest dissabte a les 4 de la tarda a la Cava. Els caleros són 600 amb 17 punts a la zona mitja de la classificació, però la Cava és segona amb 31 punts, per tal, difícil compromís pels Homes de Pau Safont. Pel que fa al juvenil B, els de Jordi Cros viatgen a Remolins, o a Vítem, millor dit, enfrontar-se davant dels Remolins Vítem. Jugaran aquest diumenge a les 12 del migdia. Els caleros són desens a la classificació, venen, atenció, de guanyar al líder i s'enfronten al Remolins Vítem, que és novè amb 12 punts. Per tant, una bona oportunitat per al juvenil B de l'Ametlla de Mar de remuntar la classificació. Així, en la categoria cadet, els de l'Ametlla de Mar, els homes de Víctor Borràs, juguen aquí a casa aquest dissabte a les 12 menys quart del matí davant de la Rapitenca C. Els caleros són ara segons després de que la setmana passada se'ls escapés la victòria i aconseguissin un empat i la Sénia li fes 11 gols el dilluns a l'Alcanar. Així, els caleros, des de la segona posició, reben el novè classificat amb 10 punts. Per tant, la Rapitenca C no ha de ser un obstacle pels de l'Ametlla de Mar. En la categoria infantil, els homes de l'Ivan viatgen al camp de la Sénia aquest dissabte a les 4 de la tarda. Els infantils són setens a la classificació amb 14 punts i els del Montsià, la Sénia, són tercers amb 21 punts. A la categoria Aleví, l'Aleví A a la primera divisió juga aquest diumenge a les 11:30 al camp de l'Olímpic Móra d'Ebre. Els caleros són sisens amb 20 punts, l'Olímpic és 11 amb 10, per tant, poca dificultat. I en la categoria Aleví B, concretament en la segona divisió, l'Aleví B de l'Ametlla de Mar juga aquest diumenge a les 10:30 del matí aquí a casa davant del Jesús Catalònia B. Els caleros són novens a la classificació amb 12 punts, venen de golejar la setmana passada i s'enfronten al Jesús Catalònia B, que és desè amb 10 punts. Per tant, també una bona oportunitat per a aconseguir la victòria i anar per amunt a la classificació dels homes de Jordi i Genís. En les categories no federades, el Benjamí Dorades juga aquí a casa a les 10:30 del matí davant del Jesús Catalònia Verd. Els caleros són primers amb 24 punts, els Jesús Catalònia és novè amb 7. El Benjamí Llobarrets juga a les 11:45, també aquí a casa, davant del Camarles Grana. Els caleros són desens amb 6 punts, els camarlencs onzens amb 3. A la categoria prebenjamí, els Saitonillos juguen al camp dels Roquetes aquest dissabte a les 10 del matí. Els caleros són tercers amb 21 punts, el roquetenc és cinquè amb 15. Per tant, tot i que van davant, un compromís no gaire fàcil. I en categoria prebenjamí Llucets, els caleros juguen al camp del Tortosa a les 10:30 del matí aquest dissabte davant del Tortosa Otero. Els de l'Ametlla de Mar són novens amb 3 punts, el Tortosa Otero és quart amb 13 punts. Hi ha altres partits, concretament el prebenjamí Xipirons, que inicia la lligueta davant del Tortosa aquí a casa, al poliesportiu el dissabte a les 10:30 del matí. I el poliesportiu també acollirà a partir de les 11:30 un partit de futbol sala infantil entre la Cala i l'Institut Els Alfacs de Sant Carles de la Ràpita. Abans d'acabar amb el futbol, o millor dit en l'esport de base, dos partits de bàsquet, l'Aleví, que es jugarà aquest dissabte a la Ràpita a partir de les 9, davant de la Rapitenca, i en bàsquet infantil el que es disputarà el dissabte d'aquest dissabte a les 12:30 aquí a casa davant els Alfacs. I ara passem al campionat Costa Daurada de futbol sala, perquè aquest dissabte, a partir de les 5, el poliesportiu municipal Galetet acollirà la setena jornada del campionat Costa Daurada amb els partits Ancla Coafer, és a dir, segon contra tercer, a partir de les 5 i a partir de les 6, punt de trobada Tomaset. Destacar que aquesta setmana descansa la Xarranca i que el líder de la competició en solitari, amb 3 punts de diferència sobre el segon, és Tomaset.
I en aquest punt de l'informatiu repassem l'actualitat d'aquest divendres en forma de titulars. Avui hem obert l'informatiu parlant ja de les festes de la Candelera, perquè enguany incorporen diverses novetats sense renunciar a la tradició. I és que tot i que els actes previs començaran els dies 24 i 25 amb l'obra de teatre El retaule del flautista i també el diumenge amb el concert de la banda de la Cala, les festes tindran lloc el 31 de gener, l'1, el 2, el 3 i el 4 de febrer. Com a novetat destacada d'enguany es recupera el suquet Calero. Notícia podríem qualificar de sorprenent a les Terres de l'Ebre, i és que la constructora ACS afirma que el Castor es posarà en marxa enguany. La companyia de Florentino Pérez diu que la seva inversió no té risc perquè vendrà la seva participació a Enagás. Com poden comprendre, des del canal la notícia s'ha rebut amb sorpresa i indignació. Des de Tortosa, reforma amb recursos propis 5 carrers de Remolins. S'urbanitza el carrer David Ferrando i es pavimenta de nou els carrers Rasquera, Sol, Jaume Tió i Pintor Casanova. També avui us informàvem de la inversió en obres d'Amposta de 138.000 euros per a millora dels carrers Pelai, Covadonga i Ataulf, al nucli antic de la població. Aquest vespre especial de Catalunya Ràdio sobre la Guerra Civil, avui al programa El Cafè de la República. També des de la capital del Baix Ebre, el musical Mamma Mia ha venut el 60% de les entrades. Les actuacions seran els dies 1 i 2 de febrer. La mortalitat a les carreteres de les Terres de l'Ebre es concentren a la Nacional 340 els dies d'horari laboral. El Servei Català de Trànsit tanca el balanç del 2013 amb 13 morts i un més que l'any anterior i anuncia la posada en marxa del primer radar de tram abans de l'abril. Estaria ubicat entre Amposta i Sant Carles de la Ràpita. Pel que fa a la informació esportiva, el primer equip de la Cala de Futbol rep el Deltebre diumenge a les 4 de la tarda. En l'àmbit informatiu del futbol federat i escolar hem de fer una rectificació, i és que el juvenil A juga diumenge a les 11:45 contra la Cava. I finalment, també, nova jornada de futbol sala. I fins aquí l'actualitat informativa d'aquest divendres 17 de gener. Al control de sons, acompanyat Imma Brull, us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció i que tinguin un bon cap de setmana.